Dic que no l'havia captat del tot. Gràcies a Mundet de l'estudi per aclarir-nos-ho.
Fins ara.
5 en punt de la tarda. Tornem ara de seguida cap al Nou Congost. En aquest Baxi Manresa, Obradoiro, el que està sentenciat és el partit del Bernabéu, i Benzema té ganes de més gols, Damián.
Sí, ha tornat a provar-ho amb un xut des de la banda esquerra. La pilota ha sortit fora, però ara hi ha corna favorable al Madrid, que sembla Puig que hagués perdut en el partit d'anada a Valladolid 7-0, sí, i que necessités remuntar per passar a vuitens de final de la Copa del Rei, saps?
Sí, 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 és veritat que ho sembla. Els estan tancant constantment, a més fent una pressió altíssima. És la típica de... El Valladolid paga los platos rotos.
Però mira, Valladolid com està, defensant como gato panza arriba, eh? El 4-0. Sí, sí, sí. Està atacant el Madrid amb agonia. Ens podíem posar a narrar aquí el drama del Valladolid, aquí tots tancats a l'àrea. Mira, que hi va Cross, 4-0, buscant el cinquè. Compte la centrada, treu Joaquín com pot, servei de banda pel Madrid.
Podem, si voleu, ja, per posar una mica d'emoció a la segona part,
buscar podem fer veure, no?
Que van quedar 6-1 a l'anada. Sí. I que el Madrid està buscant el cinquè per empatar i anar a pròrroga.
Com aquella eliminatòria que va ser allò contra el Saragossa, Damià, a la Copa, que el Madrid és golejat de manera escandalosa
6-1.
A camp contrari.
6-1. Sí, sí.
I després la tornada va estar fregant la classificació.
Sembla que va ser 6-1, 4-0, van fer alguna cosa per l'estil. Sí.
És el dia que li fan 6 gols a Casillas, oi?
Sí, 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 sí,
sí. 6-1 i potser 4-0 va ser,
no,
sí.
I una època en què el Saragossa, a més, es carregava el Madrid cada vegada que es trobaven. Me'n recordo aquella final de Copa amb gol a la pròrroga de Leo Poncio.
I de Galetti també va marcar.
I Galetti, exacte, és veritat.
Sí, sí.
A l'Estadi Olímpic.
És veritat, sí, sí, sí. I això, 3-2, aquell, va ser un partidàs, i era una època en què també l'any següent, em sembla que va ser aquest, que el Madrid i el Saragossa es van trobar a les semifinals de Copa, i el Saragossa va guanyar 6-1 a l'anada, i em sembla que la tornada va ser 3-4-0.
Encara li faltaria un gol més al Madrid per igualar l'eliminatòria, 4-0 de retornada al Valladolid al 42 de la primera. En vindrà amb confiança a dimecres al Camp Nou en aquesta tornada Copa del Rei semifinal, 0-1 a l'anada pel Barça. Dimecres a les 9, des de les 8 a RAC1, i ja des de les 7 a Islàndia.
Ep!
Que acompanyaran l'afició del Barça cap al Camp Nou, i també algun personatge conegut. Uh-huh. Ara en una passejada cap al Camp Nou amb l'Albert Tomi i companyia.
He deduït i he conclòs, Xavi, que Marc Mundet no va ser el Valladolid Barça B, eh? Ha intervingut, ha entrat...
Mundet, tu no eres
no s'ha manifestat, no era ell.
No eres a Zorrilla, el Valladolid 7, Barça Atlètic 0, no, Barça B 0.
Segur, algun mini he fet, o ho havia fet, però en camp contrari ho recordaria. No, m'ha fet altres coses, però Valladolid Barça B no.
Ah, sí, sí, creiem, és veritat.
Creiem que tenim el culpable. Ara, d'aquí una estona el saludarem.
Sí, sí, que em sona,
d'aquí una estona saludarem l'home que va presenciar en directe i que ho va explicar a RAC1, aquest Valladolid 7, Barça B 0. Com ha començat el partit del Nou Congost, Mundet?
Empat a 0. Encara no s'ha mogut el marcador, vol el triple de l'Obradoiro o no. El rebot és llarg, tindran bola extra els gallecs, ho tornaran a intentar tampoc. De moment ningú vol obrir la llauna.
No és qui has dit tu, no? Damià. I està aquí, i podem leer.
Ostres.
Ara, després, el farem entrar en antena. No ens precipitem.
Mister Chip, 6 minuts 30 segons, el hat-trick de Benzema. No és el hat-trick més ràpid de la història de la Lliga. Això sí, des de l'any 2017 no se'n feia un de tan ràpid. Aquell any es va fer el segon més ràpid de la història de la Lliga. Kevin Gameiro.
Ah, és veritat.
Amb l'Atlètic de Madrid contra l'Sporting, 4 minuts i 45 segons. Però no és el més ràpid de la història de la Lliga. Bebeto, amb el Depor, Depor 5, Albacete 0, segurament dirigit per Benito Floro, ara ho comprovaré.
Hòstia, o sigui que aquí... està al mig de tot arreu.
Sí, 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 sí. Va marcar 3 gols en 3 minuts, del 83 al 86... Va fer... Mira, sí, sí, exacte, era Benito Floro, ja no cal que ho busqui, ja ho veig aquí a la crònica d'aquell dia de Mundo Deportivo. El primer gol de xilena, més, o sigui que el segona passada de Manjarín i el tercer passada de Fran en aquell Superdepor. Aquest és el hat-trick més ràpid de la història de la Lliga. Any 1995, Bebeto amb el Depor. Difícil de superar,
quan temps has dit?
3 minuts.
3 minuts clavats.
Entre 83 i el 86. Entre 83 i el 86.
No, perquè ara estava mirant quan era exacte el hat-trick que vam tenir fa 15 dies a la Conference League de Dorban amb el Gant, que va ser amb 3 minuts i 24 segons. va fer el hat-trick més ràpid que es considera en competició europea.
Exacte.
Orban, 3 minuts i 24 segons.
Ara miraré.
I Bebeto per aquí per allà hauria d'anar amb el Depor en aquest hat-trick tan i tan supersònic. Arribem al descans al Bernabéu, Dami.
Descans al Santiago Bernabéu, la gent més que contenta, satisfeta i conforme amb el partit que ha fet el seu equip i per descomptat amb el resultat, recordem 4-0, el primer de Rodrigo, hat-trick de Karim Benzema.
Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Anem actualitzant al llarg del Superesports amb la Bàrbara. Què ens expliques?
Doncs hem de començar amb el projecte Sumar de Yolanda Díaz, que avui ha presentat a Madrid la seva candidatura a les eleccions generals davant 3.000 persones. La vicepresidenta espanyola estava acompanyada de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha demanat als ciutadans convertir a Díaz en la primera dona presidenta d'Espanya.
Pensem que els projectes il·lusionants han d'anar més enllà de les sigles. Tota la gent que fa temps que treballem junta està convidada a estar avui aquí i si no és avui serà el proper dia. Però la ciutadania ens demana que la gent progressista unim forces i deixem qualsevol petita diferència o les sigles en un segon plànol per aconseguir un govern progressista fort i fer de la Yolanda Díaz la primera dona presidenta progressista d'Espanya.
Doncs bé, el PP ha criticat avui el projecte de la ministra de Treball. El coordinador general dels Populars, Elias Bendodo, assegura que Sumar és una resta per Espanya i que Díaz és Pedro Sánchez a les 4 del matí.
Sumar és una resta per Espanya. Però què quieren sumar? Què quieren sumar? ¿Quieren sumar otra ley dañina del solo sí es sí? ¿Quieren sumar más paro? Ahí están las cifras. ¿Más despilfarro? ¿Más corrupción? ¿Eso es lo que quieren sumar? Miren, Yolanda Díaz es Pedro Sánchez a las 4 de la mañana, por decirlo de alguna manera.
Díaz ha donat el tret de sortir de la seva candidatura electoral sense la presència de Podem. En successos, la policia ha detingut 5 joves d'entre 18 i 26 anys per una baralla multitudinària que hi va haver fa un any de matinada a la sortida d'una discoteca de Barcelona, al Paral·lel. Els detinguts van agredir 6 persones amb armes blanques, matxets i ampolles i algunes de les víctimes van acabar amb ferides greus. També els van robar el mòbil. Ara han quedat en llibertat amb càrrecs i la policia no descarta més detencions. I un apunt cultural perquè ha mort als 71 anys el compositor japonès de bandes sonores Ryuichi Sakamoto, que va fer la música de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 92. El músic també va guanyar un Òscar per L'últim emperador i de jove va formar part de la Yellow Magic Orchestra. També va compondre pel film Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar. I l'any 2018 va actuar al Festival Sónar de Barcelona. Tenia càncer de colon des del 2020 i el funeral serà demà passat.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Passen 7 minuts de les 5, com tenim el partit a Manresa, Marc?
6 i mig per arribar al final del primer quart. De moment, marcador molt baix, Manresa 3, Obradoiro 3.
Una pausa i tornem.
RAC 1. A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil.
No et decideixes a la botiga? Tria els dos matalassos que més t'agradin. Te'ls portem a casa, els proves i et quedes amb el teu preferit. Ens encarreguem de tota la logística. Grupo Todoplano, distribuïdor oficial de matalassos Emma.
Selecció de productes amb entrega express. Troba la botiga més propera a grupotodoplano.com. RAC 1. Tots som 1.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya. Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. ¿Tenéis una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC, RAC. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio. RAC 1. Tots som 1.
amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Superesports, amb Xavi Puig.
Passen 11 minuts de les 5, Superesports a RAC1, el descans del partit del Bernabéu amb victòria clara del Madrid, 4-0 contra el Valladolid, amb hat-trick de Benzema i un altre de Rodrigo, per situar aquest 4-0 al descans del partit. El nou Congost han fet la cistella petita avui, Mundet.
Sí, sí, tot i que ara hi ha hagut un fantàstic contraatac de Devin Robinson, que ha acabat amb una esmaixada de dues mans, ha saltat més que ningú. 4-16 per arribar al final del primer quart. Manresa guanya de 2, Manresa 5, Obradoiro 3.
D'aquí a 3 minuts arrenca la segona cursa del Mundial, la cursa de Moto2 al circuit de Termes de Río Hondo.
Doncs no, no arrencarà d'aquí a 3 minuts, no arrencarà l'hora, perquè en una decisió que costa d'entendre, han decidit endarrerir la sortida i retallar la cursa de 9 voltes, havia de ser de 25 i serà a 14, perquè no hi ha hagut cap entrenament en pluja de Moto2 durant el Gran Premi. Jo diria que de Moto3 tampoc n'hi havia hagut i han fet la cursa sencera, però no hi posaria la mà al foc. Però de Moto2 diu direcció de cursa que com que no hi havia hagut entrenament amb asfalt moll i ara està molt moll l'asfalt de Termes de Río Hondo, doncs els faran sortir per fer unes voltetes que no compten perquè vegin sensacions amb asfalt moll i després la cursa retallada a 2/3 del que hauria de ser, més o menys. Seran 14 voltes de les 25 que s'haurien de fer en principi, tot plegat perquè aquest any no hi ha warm-ups de Moto2 i Moto3 perquè s'ha decidit destinar aquella estona a fer passejar amb un autobús descapotable els pilots de MotoGP, perquè des de l'organització del Mundial s'ha considerat que això era millor per atraure fans, negoci, etc, etc. Una decisió que costa molt d'entendre si després t'afecta esportivament, com és el cas d'avui, que acabes retallant una cursa perquè si hi hagués hagut warm-up ja haurien tastat la pista molla, que per això serveix el warm-up, entre moltes altres coses, i no tindríem aquest problema. I encara et diré més. I si el warm-up hagués estat amb sol en cas d'haver-n'hi hagut i a l'hora de la cursa plou, què? Doncs a córrer, no?
Clar.
Vull dir, és que tota la vida havia passat això, o podia passar, i no passava res, i ara no acabo d'entendre aquesta decisió i aquest reduir una cursa de 25 voltes a 14, anar-te'n a l'altra punta del món, a l'Argentina, per, no sé, només 14 voltes, em sembla molt estrany, però així són les coses.
I la cursa comença més tard, eh?
Sí, sí, no comença ara a 2/4, en teoria obren 10 minuts de pit lane perquè suposo que, vaja, no, segur, perquè provin com està l'asfalt, tot i que no aniran evidentment al ritme que aniries en uns entrenaments de veritat o en el ritme que s'haurà d'anar a la cursa, i no hi ha hora oficial o no em consta, estic mirant tots els canals de comunicació, també la televisió en directe, no em consta hora oficial, però hauria de ser, entenc que cap a 2/4. Per cert, Ayogura ha decidit que no corre, venia lesionat, tornava en aquest Gran Premi, va fer els entrenaments, no va brillar massa, i amb tot aquest panorama i la pista molla ha decidit que no era qüestió d'arriscar-se a tornar-se a fer mal.
No plou ara, dic pensant en la cursa de MotoGP, que encara sí, li queda 1:03, que si no plogués més seria en asfalt sec, però veurem com evoluciona el temps a Termes de Río Hondo.
En tot cas, com que MotoGP sí que ha fet warm-up i sí que l'ha fet amb asfalt moll, entenc que la cursa de MotoGP no s'hauria d'alterar, que a més és el plat principal i gros i tan important, que és gairebé l'únic important pel negoci televisiu, per tant m'estranyaria, vaja, alguna de molt grossa n'ha de passar perquè s'alteri l'horari o la distància de cursa de MotoGP.
Ens pendents de quan arrenqui aquesta cursa de Moto2 en aquest Gran Premi de l'Argentina. T'hi és igual si plou, neva, fa sol o fa molt vent, és a Tadej Pogacar, que avui ha afegit el Tour de Flandes en el seu palmarès, i volem comentar amb en Pau Mitjans, l'home ciclisme, quan tenim algun dubte i que ens va il·luminar també durant tota la volta ciclista a Catalunya. Hola, Pau, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi, què tal?
Molt bé, ha decidit Pogacar que el Tour de Flandes potser ja seria hora de tenir-lo en el seu palmarès, i quan ell decideix una cosa és difícil que algú li pugui rebatre,
Sí, quan se li posa entre cella i cella sembla que, si no és a la primera, doncs a la segona ho aconsegueix, perquè aquesta era la segona vegada que intentava aquest Tour de Flandes, un Tour de Flandes que és per autèntics especialistes, sobretot de les cotes, dels famosos murs que els hi diuen, i del pavé, i hem vist del que és capaç l'eslové, una autèntica exhibició. Jo et diria, si no la millor que li recordo d'ell, poc li faltarà, i la veritat és que ha sigut un dia de ciclisme en majúscules i una altra pàgina per la història d'aquest ciclista eslové que se'ns acaben els qualificatius per descriure'l.
Ho han anat fent a fases, a més, avui, en aquest Tour de Flandes. Pau, amb una primera espantada pels altres favorits, després fent una altra criba. Vaja, ho han anat fent allò de mica en mica fins al final, quedar sol, que de fet ell a mitja setmana ja ho deia, que per guanyar aquí havia d'arribar en solitari, i patapam, és el que ha acabat fent.
Sí, de fet ha estat una carrera amb moltes carreres dins d'una mateixa, podríem dir-ho, no? Perquè hi ha hagut moments de tot, és veritat que així són les clàssiques, però avui especialment ha estat una carrera amb moltes caigudes a la part inicial. Van Aert s'ha vist afectat per una caiguda, Van Der Poel s'ha vist tallat al principi per ventalls, Pogacar també s'ha vist tallat per una altra caiguda en la qual ell no ha estat implicat, però ha estat una prova dura, perquè a més s'ha format un grup al davant amb gent important, amb Poules, amb Kasper Asgreen, amb Pedersen, i Pogacar, ostres, ha sabut tenir una mentalitat freda en aquest cas, i a 55 de meta ha obert gas, i a partir d'allà, vaja, ha atacat a 55 de meta, ha atacat a 44 de meta, ha atacat després una altra vegada, i a 18 de meta, al vell Quaremont, un mur d'aquests històrics, és quan ha dit, ei, aquí us deixo, marxo jo després de fer-ho molt bé amb el seu equip, i a partir d'allà una crono pràcticament individual fins al final, que li ha servit per guanyar el seu primer Tour de Flandes.
Sí, senyor. El Tour de Flandes, monument que se'n va cap al palmarès de Pogacar. Avui Molló, que hem tingut un expulsat en aquesta clàssica.
Sí, Philip Massieluk, el ciclista que intentava guanyar posicions per fora de l'asfalt, per entendre'ns, s'ha trobat una bassa, aquí ha canviat la trajectòria i ha anat a xocar com si fos peces de dominó contra els ciclistes que eren al davant, de costat, i ha anat tombant, vaja, jo diria que una trentena o 40 ciclistes, entre ells Tim Wellens, Alaphilippe, Stuyven, Affini o Peter Sagan, que ha hagut d'abandonar pocs quilòmetres després, l'han desqualificat i ell mateix ha demanat perdó, el mateix Massieluk ha demanat perdó a través de les xarxes socials.
Perillosíssim, Pau, el que ha fet, i encara sort que les conseqüències no semblen tan greus com podien haver estat, quan ella gira...
Aquell no ha caigut.
Era una mica com, recordeu, Steve Urkel, a Coses de Casa, que deia... He sido yo, doncs una mica el que ha fet aquest ciclista, però era molt perillosa aquesta maniobra, Pau.
Sí, és perillosíssim, i de fet hi ha hagut molt debat també a les xarxes, fins i tot entre els propis comentaristes, entre ciclistes. Hi ha hagut molt debat perquè és que veus perfectament que surt de la carretera, agafa un tros de fora per intentar avançar posicions, que és veritat que es fa habitualment, I el debat era una mica si és sancionable només quan hi ha conseqüències. En tot cas, la caiguda ha sigut nefasta, ha tirat a molta gent,
140 quilòmetres de meta. Tim Wellens, ara ho deia el Jaume, un dels gregaris més importants de Pogacar, ha abandonat la carrera. A més, crec que s'ha trencat la clavícula, després ha informat el seu equip, i realment ha estat un moviment estranyíssim. Un corredor molt jove del Bahrein, que sí que després ha demanat disculpes, però si a vegades diem, no?, que, ostres, les carreres han de tenir seguretat per part de l'organització, també els ciclistes a vegades han de ser conscients del propi mal que poden fer, i quan es va per traçades que no són les habituals, home, doncs pensar-s'ho dues vegades abans de fer-ho.
Sí, sí. Avui teníem aquest Tour de Flandes, la setmana que ve això no para, hi ha una altra clàssica, la Paris-Roubaix. El calendari de Pogacar en aquestes clàssiques, Pau, està clar o no del tot?
En principi, a Paris-Roubaix hi ha d'anar. De fet, avui en l'entrevista postcursa ha dit, li preguntaven, no? Clar, té tres monuments dels cinc que hi ha, i li deien, què, Paris-Roubaix, què? I deia, ostres, hauria de guanyar una miqueta de pes, perquè, per fer comparatives, Pogacar pesa 66 quilos, més o menys, Van Der Poel en pesa 75, són 10 menys. En aquestes carreres el pes influeix cap a bé, no? A diferència de quan puges grans ports, aquí tenir una mica més de pes va molt millor. I la seva idea és provar-ho. Jo tinc claríssim que Tadej Pogacar té fam, té gana, ja ho ha demostrat, i que Paris-Roubaix, ostres, li pot anar bé.
No l'ha corregut mai, no, si... Pau? No l'ha fet mai, la Paris-Roubaix?
Crec que no l'ha corregut mai la Paris-Roubaix, i la tindrà entre cella i cella. No sé si aquesta temporada, però aviat segur, perquè ara crec que anirà a Amstel Gold Race, Fletxa Valona, Lieja-Bastogne-Lieja, per preparar bé el Tour de França, i la setmana que ve, en principi, no el veurem a Roubaix.
Doncs aquest calendari de Pogacar i companyia, amb Van Der Poel, amb Van Aert avui també com a animadors. De fet, hi ha hagut un moment que eren ells tres qui lideraven també aquesta clàssica, i afegint un monument en aquest inici d'any difícilment millorable per Pogacar, Pau.
És que avui ho deien, crec que és la desena victòria en aquesta temporada. Estem al mes d'abril, estem a 1 d'abril, i és una bestiesa el que està aconseguint Pogacar. Prova que corre, prova que guanya, i ja no només és com que guanya, sinó com guanya. Avui ha atacat en un terreny que no és el seu preferit, i vaja, és que només l'hem d'aplaudir, aquest corredor. És un corredor històric, molta gent el compara amb Eddy Merckx, les comparacions sempre són odioses, però és que comença a semblar-se, si ja no ho era, a un dels grans corredors, i és que està entrant per mèrits propis als llibres d'història.
La setmana que ve més, i aquesta és la sort que tenim, la setmana que ve, diumenge, la París-Roubaix, per tant, estem d'enhorabona de poder disfrutar d'aquest mes d'abril tan i tan intens. En parlarem amb en Pau Mitjans. Pau, un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Ha arrencat la segona part al Bernabéu. Damià, amb el Valladolid animat, no?
Sí, el Valladolid animat, ha sortit amb una altra empenta, amb una altra actitud. Segur que el discurs de Pacheta ha estat contundent, els ha volgut posar les piles, i de fet hi ha hagut triple canvi que ara expliquem, però és que un dels jugadors que ha entrat al terreny de joc, Quique Pérez, ha enviat la pilota al pal. Per tant, Puig, si et dic, sense saber el resultat, que el Valladolid ha tingut dos pals en el partit i el Madrid cap, però el resultat és el que és.
Sí. 4-0. Mira, arrenca la cursa de Moto2, finalment a les 5:23, cursa de Moto2 a l'Argentina. Quim?
S'apaga el semàfor a Termes de Río Hondo, arrenca des de la pole, Alonso López. Ho fa millor on Canet des de la segona posició, arrencat fatal Alonso López, que ha perdut moltes posicions. Primer revolt, Canet primer, Pedro Acosta segon, Jake Dixon tercer. Jake Dixon, que carai, com ha deixat anar els frens, es posa a la segona posició, emparellat amb Sonki Chantra. La cursa ha començat sense que hi hagués voltes d'allò que us deia, de que els pilots tastin aquest asfalt moll. Per tant, no entenc res. No entenc per què han endarrerit l'inici de la cursa al final 8 minuts i per què l'han retallat. Abans m'he equivocat el número de voltes, de 23 a 14, en tot cas, per què l'han retallat 9 voltes si igualment han hagut de sortir amb asfalt moll, diguéssim, a cegues, sense haver pogut provar sensacions abans. No entenc. Sí, clar, a més voltes, més risc, però si ja n'has fet 14, has tingut temps de copsar com està la pista com per fer-ne 9 més. No, és que no ho entenc de cap manera. En fi, ja ens ho explicarà algú si volen els organitzadors. 14 voltes per endavant, lidera Jake Dixon, Sobre asfalt mullat, segon Aaron Canet, tercer Manu González, quart és Alonso López, que havia arrencat fatal des de la pole, però recupera posicions. Busco pilots catalans, desè Albert Arenas, 20è Jeremy Alcoba, 21è Jordi Torres.
Pinta bé la cosa el nou Congost, ara Mundet.
La veritat és que sí, eh? Arribem al final del primer quart amb la màxima diferència pel Baxi Manresa, 21-9. L'equip de Pedro Martínez, que està jugant al seu ritme, sense deixar que Obradoiro precisament agafi el to del partit. Li ha costat moltíssim a l'equip de Moncho Fernández anotar en aquests 10 primers minuts. Només 4 bàsquets en joc en aquest primer quart, que, insistim, arriba al final amb un Manresa amb molt bones sensacions, guanyant de 12, Manresa 21, Obradoiro 9.
Sobretot que no et marquin cap gol a casa teva. Protegeix el teu negoci o casa teva amb l'alarma catalana, la d'aquí, a protegim.cat, i trobaràs la millor tecnologia europea en seguretat, control, privacitat i confort, tot integrat en un sol sistema, sense permanència ni quota d'alta, connectada a les 24 hores amb avís a la policia i amb un servei 100% en català. Canvia ara a protegim.cat. 5 de la segona, Madrid 4, Valladolid 0. El Bernabéu no ha fet cap canvi, Ancelotti, al descans. Dami.
Ancelotti no ha fet cap canvi, encara que hi ha uns quants jugadors escalfant-se. Veig Valverde, també Ceballos. Així que veurem. En canvi, el Valladolid sí que ha fet 3 canvis. Ha entrat Òscar Plano per Roque Mesa, Quique Pérez per Luis Pérez, i ha marxat Ongla i ha entrat Aguado. 3 canvis al mig del camp, bàsicament. I un dels que ha entrat, Quique Pérez, ha enviat una pilota al pal, igual que ho havia fet Roque Mesa, els primers compassos de partit. Però vaja, és que Quique Pérez ho ha fet, que pràcticament no s'havia complert ni un minut, i el Valladolid, que ha tingut un inici similar als primers minuts de partit, tenint la pilota, tancant el Madrid al seu camp, pressionant Nadal, recuperant ràpid i apretant el Madrid, i fins i tot fent que s'hagi de veure Courtois. Compte de nou, Gonzalo Plata, Plata, Plata! A punt de marcar Gonzalo Plata. M'ha fet fins i tot la sensació que hi havia una enganxada de samarreta sobre l'equatorià Plata, en qui té molta confiança l'entrenador. I bé, doncs anau tenim el Valladolid prop de la porteria del Madrid. La diferència és que la primera part el resultat era 0-0 i ara ja és de 4-0, així que l'equip de Pacheta, doncs, el que li queda és intentar acabar el partit amb honor.
Sí, al final els 3 canvis que han fet una mica són com quan t'embrutes sencera de la baix i et canvies la samarreta, però suposo que s'ha d'intentar, si més no per mantenir també una bona imatge de l'equip. Al final, d'aquí depèn que te'n vagis 4-1 o que te'n vagis 7-0.
Aleix Pariser, hola, bona tarda.
Hola, què tal, bona tarda.
Sense explicar què fareu, el tu diràs, sí. Pariser.
Si vols, sí, a partir de les 11, com sempre, amb el Pichi, el Solsona i el Vilajoana. No, és que van recordar el 7-0 del Valladolid al Barça B, no?
Sí.
Jo hi era.
Jo era
el redactor de RAC1, que estava al nou José Zorrilla aquell dia. 21 de desembre del 2014.
Deuria fer caloreta.
Sí, el camp a la pulmonia. Sí. Jo en aquella època a la redacció d'esports seguia l'Espanyol amb l'Eduard de Batlle, fèiem els partits de l'Espanyol jugar a RAC1, i el dia 20 de desembre, el dia abans, que era dissabte, vam anar a Vallecas. Rayo 1, Espanyol 3, per cert, l'Espanyol guanyava en aquella època, fora de casa. I l'endemà, com que ja que érem a Madrid, l'Edu va tornar cap a Barcelona i a mi, el cap d'esports, el Raúl Llimós, em va dir: escolta, ja que ets a Madrid, agafa un tren i en una horeta estàs a Valladolid, perquè l'endemà, el 21 de desembre, hi havia aquest Valladolid-Barça B, estàvem seguint també el filial del Barça, que estava a segona.
I que l'entrenava, sí, sí. Eusebio, no?
Era Rubi contra Eusebio.
Rubi contra Eusebio.
Rubi, sí. Entrenava al Valladolid. Rubi entrenava al Valladolid, l'entrenador actual de l'Almeria, i Eusebio al Barça B. I era la jornada 18, 21 de desembre, per tant, a punt d'arribar al final de la primera volta. El Barça B estava, ara ho he recordat i ho he mirat, el Barça B estava just fregant el descens de segona, estava allò 16è, 17è, fregant el descens, i el Valladolid de Rubi sí que intentava lluitar per pujar a primera divisió, estava en zona de playoff, quart, cinquè, però era imprevisible un 7-0 així. Clar, la primera part va estar igualat fins al minut 20, i després del 20 al 40 va fotre 4 gols a Valladolid.
Ja, com avui al Madrid, més o menys.
Sí. Del 20 al 40, 4 gols al descans. I a la segona part, el Barça B, he vist ara un resum ràpid perquè no recordava del tot el partit, el Barça B va tenir 3 pals a la segona part, que hauria pogut maquillar el marcador.
Com el Valladolid avui, gairebé.
Sí, i el Valladolid, el tram final també va fotre els últims, el 6è i el 7è, i el tram final. Però el Barça B, compte, Hurtolà a la porteria, Adama Traoré, Sandro Ramírez, Joan Àngel Román, Dongu, Dianyé, Pol Calvet, Sergi Samper, Alilovic, Babunski, Gerard Gumbau, ahir a l'Elx, jugava en aquell Barça B, Grimaldo, Alejandro Grimaldo jugava, Mac i Banyac, us recordeu aquests de Lle, Banyac, Dianyé, us recordeu tota aquella colla? Doncs sí, sí, allà jugaven. I mira, allò era la 18, Eusebio el van aguantar fins a la 24, fins a la jornada 24, 6 jornades més. I llavors va arribar Jordi Vinyals, que ja va acabar la temporada. I el Barça va acabar últim de segona, el Sabadell penúltim aquell any, vam baixar els dos.
I el Llagostera no, que també va baixar aquell any. 2015, esteu dient?
2014-15.
No, hi havia el Girona, crec. Hi havia el Llagostera, també?
Crec que sí.
El Girona fa play-off i Palma amb el Saragossa, que guanya 0-3 a l'anada i perd 1-4 a la tornada.
Sí, és el primer play-off, és el segon play-off, perdó. El primer de Machín, el segon del Girona.
I el Valladolid de Rubi, després d'aquest 7-0, fa play-off, però també perd a les semis contra les Palmes. La final del play-off va ser les Palmes-Saragossa i va pujar les Palmes aquell any.
I aquella nit, entrevistes a Eusebio
aquell dia
després del 7-0.
Això em quedarà gravat. Va donar la cara a l'entrenador del Barça B al Superesports, que el vam fotre en directe des del Zorrilla, després d'un 7-0, i va dir sí, heu vingut i donaré la cara. Crec que va parlar aquí i a Catalunya Ràdio, que érem els dos únics mitjans catalans, que érem el nou José Zorrilla.
La 14-15 és l'any en què el Llagostera queda de vuitè, novè, de fet.
I el Girona com queda?
I acaba, el Girona és l'any en què és l'any del Lugo.
Sí,
que queden tercers.
Sí.
I llavors perden a Saragossa.
Ah, que estan a punt de pujar amb el Lugo, clar.
4-1, 3-0, fan alguna cosa per l'estil.
Sí.
Guanya 0-3 a l'anada i després...
Érem 4 catalans a segona, Llagostera, Girona, Sabadell i Barcelona.
És l'any que Llagostera està fins a l'antepenúltima jornada, la penúltima, lluitant per entrar al play-off.
I precisament és el Llagostera Albacete. Quan perden 2-3, si no m'equivoco.
Entre setmana,
al cap de setmana van a Girona i també palmen 1-0, i llavors ja, sense pressió, guanyen els 2-3 partits que els hi queden. De fet, van al camp del Valladolid l'última jornada i n'hi foten 6.
Aquell Llagostera Albacete sí que ho vaig fer jo, Puig.
Ah, Mels? Tu hi eres allà, entre setmana, eh?
Jo et deuria donar l'acreditació.
És probable.
Fins ara!
Un dia que feia molt de vent.
L'acreditació, fins ara! I aquell Girona Llagostera... Jo juraria que van fer el Superesports des d'allà.
Sí, home.
Sí.
1-0, no? Acaba 1-0. El partit.
Sí.
1-0, un gol a les acaballes.
Si no m'equivoco, de Fran Sandaza cap al 80 i poc.
Sí. Amb Romero, autet.
Érem el terrat de Montilivi. Sí.
Quina gran temporada pels gironins, Girona, Llagostera. Quina mala temporada pel Sabadell i pel Barça B. I quin gran any. És l'últim que el Barça guanya una Champions, aquell 2015. Aquell va ser l'última Champions del Barça amb Messi, Suárez i Neymar. Sí.
Per cert, el Sabadell, que està jugant ara a partit de primera federació, està perdent contra el Sanse, Real Societat B 1, Sabadell 0, a un quart d'hora pel final.
Aquesta setmana s'ha mort el soci número 1 del Centre d'Esport Sabadell. Soci número 1 de l'entitat centenària com és el Sabadell, descansi en pau, evidentment, i records a tota la família.
I recordo que en aquella 14-15 va ser, si no m'equivoco, la primera de dues o tres temporades seguides en què el Girona es va quedar a les portes de pujar a primera, que ja es pensaven que era un autèntic malson.
És que ho era.
Sí, a més, 15, de... la 15-16 i finalment la 16-17 és quan aconsegueix
l'ascens. Aquell gol de Pablo Caballero l'últim minut a Lugo.
Sí.
Que ho vam celebrar com a rates.
Per favor.
Què?
Que no he dit el nom, per ser el senyor Raimon Rosselló. Raimon Rosselló, soci número 1 del Sabadell, que ens ha deixat aquesta setmana.
Molt bé. Pareix alguna cosa més?
Res, anem a preparar el Tu diràs. A veure què passa amb el futur de l'Espanyol, de la banqueta, i també començarem a mirar cap a dimecres, cap a aquest Barça-Madrid, després que els dos hagin complert en aquesta jornada de Lliga.
Doncs sí, pendents del Joan Camí, de les informacions que ens pugui aportar sobre aquesta destitució.
Vols el Yamik o no del Valladolid per aquesta nit? Si vols te'l poso, el Yamik o no cal?
Si vols Yamik, que diu el Dami, jugador del central del Valladolid,
home,
si ho vols.
Home, i tant, aquí protagonistes a dojo, el Tu diràs, clar que sí, home, Damià, i si no el Superesports, el que faci falta.
Semifinalista del Mundial.
Exacte, doncs avui Llamic al micròfon de Damià López al Tu diràs.
El Llamic de les arts, tu.
Gràcies, Aleix.
Fins ara.
Com tenim el partit al Nou Congost, Mundet?
Doncs mirem la màxima diferència per l'equip de Pedro Martínez, que no afluixa, més 18 ja pel màxim Manresa. Manresa 27, Obradoiro 9. Estic començant a treballar una dada, Puig, i és que si avui el Manresa guanya, com esperem, i com de moment sembla que farà, falta molt encara, però en principi la cosa pinta bastant bé, Manresa haurà aconseguit 4 victòries en els últims 5 partits de l'ACB. Miraré a veure la classificació en aquesta minilliga de 5 partits. Tinc la sensació de que Manresa estarà a dalt de tot. per allò de dir de que és dels equips més en forma ara mateix de la competició.
Doncs treballant aquesta dada...
Una altra dada que et puc dir, hauria guanyat 127 dels últims 222 partits. També una ratxa de, durant els últims 7 anys del Baxi Manresa.
La tens aquesta confirmada, eh?
Sí, confirmadíssima.
Perfecte. Apunta la mundet del nou Congost, aquesta que t'aporten des de l'estudi.
Fins ara.
Fins ara. 9 voltes perquè s'acabi aquesta cursa reduïda de Moto2 a Termes de Riondo. Quim?
En batalla 3 per la victòria entre Alonso López, que esquiva primer. A veure si cantarem una victòria d'Alonso. Segon, Toni Arbolino. I tercer, Jake Dixon. Qui està fent prou una cursa per treure's el barret és Aaron Canet. L'han paralitzat amb dues voltes llargues per haver-se avançat a la sortida. Ja les ha fet i va quart. Va quart intentant retallar la diferència amb aquest grup capdavanter per entrar també en la lluita pel podi. Els catalans de moment discrets, tenim Albert Arenas 9è, molt més endarrerits, busco la classificació, 19è Jeremy Alcoba i just davant seu Jordi Torres 17è, i qui tampoc ho està fent gens bé, i això que li diuen el tiburón de Mazarrón, però no va bé en pluja, almenys a Moto2, és Pedro Acosta, el líder del campionat, que està rodant 14è i que fa molta pinta que cedirà el liderat en algun dels pilots que va al capdavant.
8 voltes, una mica menys perquè s'acabi aquesta cursa de Moto2. Tenim el Manchester United jugant partit de la Premier.
Sí, és un partit important, la lluita per entrar a la Champions, a la Premier League. Newcastle 0, Manchester United 0, minut 6 de la primera part. El United és tercer amb 50 punts i el Newcastle és cinquè amb 47. Per tant, una victòria del Newcastle els igualaria a punts i, a més, també donaria aire al Tottenham, que en té 49, però té 2 partits més que els dos equips abans de començar aquest partit. Per tant, també molt pendent el Tottenham, amb nou entrenador d'aquest partit. Newcastle 0, Manchester United 0. L'amic de Messi, Weghorst, titular.
Ha de fer un canvi obligat per lesió Pacheta al Bernabéu. Dami.
Sí, ha hagut de marxar Moncho i ha entrat David Torres al conjunt castellà. Per tant, només li queda...
un canvi.
Li queda un canvi, perquè n'ha fet 4 ja, Pacheta. Veig escalfant-se Vallejo, que no juga mai.
Mai.
Si no juga avui, doncs imagina't, sí. Però que sempre ho ha convocat, eh? O sigui, a la convocatòria sempre hi és Vallejo.
Sí, hi ha uns quants d'aquests, eh? Mariano, Vallejo,
sí, però Vallejo
Hazard, quan no està lesionat...
Vallejo és d'aquells que no recordo quin partit va ser, que va ser titular i se li va fotre la creu de per vida ja. De sí, per sí. vida.
I veig també si Fede Valverde... Bé, veurem, perquè ara ja Puig el que mirem més és ja cap a... Lògicament, des del minut de partit. Evidentment el que compta avui és el resultat, però també mirem cap al clàssic, aviam quins canvis fan Ancelotti. Ui, compte que se la menja Joaquín, la passada en llarg del porter Rodrigo al pal, a punt de marcar el Madrid. Un desplaçament en llarg des de camp propi. Semblava que se la quedava el central Joaquín. Se l'ha menjat amb patates, se l'ha quedat Rodrigo a punt de marcar el cinquè, el xut al pal del Madrid.
Molts pals, eh? Hem vist en el partit d'avui. Dos a la porteria de Courtois, aquest és el primer o el segon? El primer, no? A la porteria de...
Sí, el primer.
Del Valladolid, a la porteria de Senjo.
Sí, avui el Madrid, de fet, el que més ha destacat és
l'efectivitat. No?
Sí, sí. Que al final, de fet, el primer gol de... No, el segon gol de Benzema ha estat exactament igual que la que ha tingut, si no m'equivoco, Moncho, el primer, el pal. És a dir, que ell ha tingut aquesta manera d'amagar cap a la dreta, xutar el pal dret, trobar-se amb el pal. Benzema ha fet exactament el mateix, però l'ha ficat dintre, que aquí està la diferència, potser, entre Moncho i Benzema.
Està tan tranquil el partit, Carleto, que pots estudiar una mica de portuguès a la banqueta amb el diccionari.
Estic,
no?
Estic ara amb el workbook. El student's book es el libro de la estudia SAO. Aquí el workbook es el de fer los ejercicios, ¿no? Que...
¿Tú los fas a llapis o a boli, los ejercicios, normalmente,
primero,
en el workbook?
No, cuando son de lapisao, de llapisao, es más fácil, más después, cuando estoy más segureiro, provo de pasarlo a bolígrafo o full en blanco.
Tens clar on viuries, a Brasil, on et fixaries la teva residència o no?
Bueno, Copacabana estaria bé, no? Per què no? Si me deixes escollir... Pues,
A Copacabana.
A Copacabana, claro. Copacabana s'ha o no? No? Copacabana s'ha seques, no?
En principi a seques, no sé si el Quim té alguna informació més, però en principi a seques.
Copacabana.
Copacabana.
I és una mica vintage, Copacabana, eh? La zona dels rics, bueno, que em sembli a mi actual, que potser ja no és tan actual, és el Barra de Tijuca o Leblon, que és una mica més al sud, platges més al sud de Rio de Janeiro.
A Punteiro.
A Punteiro. Han rebut una bona trepitjada, Vinícius. Quan, atenció, atenció que hi ha notícia al Bernabéu, sí. Damián.
Sí, sí, notícia. Hi ha canvi, se'n va Benzema, ovacionat, ha fet un hat-trick i s'abraça de manera efusiva amb el futbolista que entra a la gespa, que és ni més ni menys que Eden Hazard, que ocupa ara mateix la posició de punta, eh? Jugador més avançat.
Xiulet, eh? Algun xiulet que s'ha escapat, o més d'un, de fet, el Santiago Bernabéu.
No juga des del 3 de gener. Cacereño Madrid. A més, el canvien, és titular. Ha jugat 7 partits aquesta temporada. Ha estat titular en 3. Aquest és l'últim que és titular al camp del Cacereño.
Vinícius, Rodrigo, gol. El cinquè, maneta. Vinícius, des de línia de fons, no tenia angle per xutar. Veu la posició de Rodrigo, que arribava des de darrere. El segon de Rodrigo, crec que és la tercera assistència ja de Vinícius en el partit. Real Madrid 5, Valladolid 0. Què fa Monxo? Se li ha encarat a l'àrbitre, pràcticament. Gairebé li fa un Zidane, eh? A l'àrbitre. Heu vist o no?
Sí,
se li ha encarat molt, eh?
Deu reclamar falta en mans, reclamen els jugadors del Valladolid.
En el control sí. De Vinícius, no?
Reclamen mans en el control. Ara ho veurem, la repetició. Sí. No hi ha fora de joc. Sí, no,
de rebot, a l'esquerra.
A la segona li toca. Pit i braç, i és la jugada del gol, no, Molló? En principi l'haurien d'anul·lar. Si van anul·lar el de...
Sí,
ja
t'ho
diré.
L'haurien d'anul·lar.
Si van anul·lar de qui va ser, contra el Barça, que va generar tanta Muniain. Polèmica. El Muniain, exacte, el de l'Atlètic de Bilbao.
Sí, exacte.
Aquest també l'haurien d'anul·lar.
Sí. Ho va veure.
Sí, sí. Sí, sí. Per mi és clar, aquest.
Sí, sí.
Sí, és claríssim, és claríssim.
Per tant, serà un 4-0, de moment pel Madrid, el 20 de la segona. El nou Congost, com ho tenim, Mundet?
Joc aturat, demana minut de temps mort, Moncho Fernández per l'Obradoiro, perd de 18 al conjunt gallec, ara hem arribat a l'Equador. La veritat és que el partit del Baxi Manresa està sent magnífic. Manresa 31, Obradoiro 13.
I a Termes de Riondo, com tenim la cursa de Moto2?
Menys de 5 pel final, no han canviat les coses. 3 pilots jugant-se a la victòria i els dos altres calaixos del podi, que són Alonso López, que continua liderant, Toni Arbolino segon i Jake Dixon tercer. Per darrere, Aaron Canet continua quart, després d'haver fet les dues voltes llargues de penalització. Desè, Albert Arenas. 12è, Pedro Acosta, que ha millorat dues posicions. 19è, Jeremy Alcobas, perseguint Jordi Torres, que ara mateix fa un avançament i se situa 17è.
Gol anul·lat, Dami.
Gol anul·lat. Ho ha vist Pulido Santana, el canari, pel monitor, no ha tingut dubtes, ha anul·lat el gol. Ja, primera pilota que toca Hazard. Bona acció, bon control orientat. Ha forçat la primera falta al belga en la seva primera intervenció. Així que res, no hi havia discussió en la jugada. En el rebot li toca el braç a Vinícius. Ara, continua el 4-0.
Ara us llegiré un apartat del reglament que aquest a mi m'apassiona. Diu, si el balón después de tocar accidentalmente en un jugador en mano o brazo es rematado por otro compañero y marca gol, este será válido.
Val.
És l'única excepció que hi ha en aquestes mans en atac, eh? Clar, aquí és un rebot, per tant.
Sí,
mi li toca accidentalment la pilota al braç a Vinícius.
Ja, però li fa una passada, no? Entremig, o sigui, no és un rebot directe, sinó que hi ha una passada.
Si el balón después de tocar accidentalment en un jugador en mano o brazo... Ah, tu dius que és directe de la mà a rematar.
No, bueno, pel que estàs llegint, no?
D'acord. Sí, potser és això.
Sí, també, sí, jo crec que es deu interpretar així la regla, no? Que és a dir, que si va al braç de manera involuntària...
I després ja és la rematada directament. Sí.
Clar,
un xut des de la frontal que li rebota el braç i després acaba rematant un altre gol...
I en tot cas, encara que sigui involuntari, l'ajuda a controlar la pilota.
Sí.
Vull dir,
sí,
el control de Vinícius, ja, però...
Però que toqui el braç també ajuda que l'altre remati i marqui gol, i és vàlid.
Però... Jo crec que això que estàs llegint es refereix als rebots.
Clar, crec que el matís és si és absolutament un que toca el braç de manera accidental, que no que al final t'ajuda a controlar la pilota, o en el cas de Muniain, que se l'endú gràcies a posar el braç,
No intervens en la jugada, sinó que només et rebota la pilota. És a dir, que tu no formes part de l'acció d'atac, com així que és el cas de Vinícius. Vaja, vull
interpretar
això.
En tot cas, no queda gaire clar.
Aquest, per mi, és un dels punts més estranys en el de les mans en atac, que hi va haver un moment que era el més clar, que sempre que tocava la pilota un jugador atacant amb les mans era sancionable. Van posar aquesta excepció fa un parell d'estius.
Ja descansava Benzema i ara ja descansa Vinícius pensant en el Camp Nou, Dami.
Sí, que és el que menys descansa habitualment, eh? Entra Ceballos per Vinícius i també ha entrat Vallejo per Àlaba. Així que a poc a poc va reconstruint l'equip.
Oportunitat pel Valladolid.
Per Vallejo.
Sí. Però compte que el Madrid encara en vol més. Jo ara estava pensant, Molló, que aprendre's pels àrbitres, fins i tot, el reglament de les mans, és pitjor que aprendre's la teòrica, eh?
No, i el reglament. No, és dramàtic.
Creus que fan testos a casa, Dami, els àrbitres?
Aumenta el tiempo de reacció.
Per assajar,
però,
eh?
Però clar, anem mirant.
La luz de Gálibo sí. I les mans dins l'àrea.
Què era la luz de Gálibo? Ara no ni me'n recordo què era la luz de Gálibo.
Ui,
i ara els llums que hi ha a la part alta d'un camió.
A la part alta, oi? Per marcar el límit, no?
Les llums que delimiten l'alçada d'un camió.
Mira, Mundet va clar, provar.
Clar. Sí. A la primera.
O se'l va treure ahir.
O se'l va treure tard, Mundet, eh?
Sí, va, soc tardà, soc de carnet tardà.
El Congost tot controlat, Mundet, eh,
sí,
de moment.
Sí. Més 20 pel Manresa, Manresa 35, Obradoiro 15, 4 clavats per arribar al descans.
I la lluita és de 3 per guanyar la cursa de Moto2. Quim?
Sí, amb canvi de líder, ara és Toni Arbolino, l'italià del Marc Van der Straten, qui s'ha posat primer i que busca la victòria i el liderat del Mundial, perquè va fer podi a Portugal i amb aquest resultat agafaria el primer lloc de la general. Continua segon Alonso López i tercer Jack Dixon. Van juntets i això encara no està decidit, eh? Queden, dues voltetes i escaig. Ara passaran per meta, en quedaran dues exactes i aquí encara poden passar coses. Quart rodant en solitari a Aaron Canet, Pedro Acosta, de moment 12è, el millor dels catalans, Albert Arenas, ara 9è.
Menys de dues voltes perquè s'acabi aquest Gran Premi de l'Argentina, la cursa de Moto2, a les 7 la cursa de MotoGP i torna al Madrid, ara per banda esquerra, on juga Rodrigo.
Sí, el que a l'inici de cada part doncs era, podem dir que un mig al camp defensiu ben poblat i ben ordenat de jugadors del Valladolid, a mesura que van passar els minuts, és una autèntica autopista. I ara a la banda esquerra no hi havia absolutament ningú. S'ho ha fet com ha volgut Rodrigo, al final ha intentat combinar amb cross, la pilota ha sortit a corna, però molt fàcil per Rodrigo. Compte, una altra vegada, la centrada, a punt de rematar Vallejo, s'ha ficat Fresneda pel mig i evita el gol del madridista.
Pues sí, ja pot passar de tot, avui.
De Gea acaba de salvar el gol del Newcastle a la Premier amb una doble aturada, m'ha semblat boníssima, la segona en una rematada a l'àrea petita, se la troba, o potser li va molt a sobre, però vaja, em sembla una intervenció de molt mèrit. Newcastle 0, United 0, minut 15 de la primera part, buf, molt bona doble aturada de David De Gea.
Creieu que si el fax arriba a temps, De Gea seria porter del Madrid avui?
No, ara ja no.
No.
Ara ja no.
És que és porter de cantades molt bèsties, a vegades. I això en un gran...
Bé, sí, a més
el Madrid... És que el United els últims anys no és tan gran com era abans.
Per això. No, i el Madrid, a més, és un equip que tendeix a posar creus, també, a jugadors.
Sí. I més venint de l'Atlético.
I sí.
Com venia... Bueno,
I si li passa al Barça, però... també, eh?
Sí.
Asensio el cinquè, i aquest ja no l'anul·len. En posició correcta, marca Asensio, combinació amb Rodrigo. És que el Madrid acaba de tocar en espais curts a dins de l'àrea amb molta facilitat, cosa que és inconcebible en aquests nivells. Al final Rodrigo li deixa en safata a plata Asensio perquè miri a porteria, carregui en camp esquerra, pensi, s'ho repensi i tingui clar on la volia col·locar. Gol del Madrid, 5-0. Vaja, bufar i fer ampolles pel conjunt blanc. Real Madrid 5, Valladolid 0.
Un dels no renovats, un dels que acaba el contracte, Marco Asensio, que marca el cinquè del Madrid. Madrid 5, Valladolid 0. Tenim en marxa també la final de la Copa de la Reina de bàsquet. De moment amb empat a 8 al primer quart entre el Saragossa i el Perfumerías Avenida, final que s'està jugant a Saragossa. I som ja a l'última volta de la cursa de Moto2, Quim.
I s'escapa Toni Arbolino, que posa mig segon de marge respecte a Alonso López, que encara malda per no deixar escapar l'italià, qui sembla que ja ho deixa córrer i es conforma a la tercera posició, és Jake Dixon, Aaron Canet, que roda en solitari quart, Albert Arenas lluitant per la novena, amb Sant Nous, Pedro Acosta, 12è fora dels punts, Jeremy Alcoba i Jordi Torres. Som a l'última volta de la cursa de Moto2, Gran Premi de l'Argentina. Sembla que guanyarà Toni Arbolino, però Alonso López encara es resisteix a deixar escapar el pilot italià. Recordeu, l'asfalt està moll, condicions molt delicades aquí. Arriscar una miqueta més del compte també a terra en un 3 i no res. Per tant, han d'afilar molt prim tots dos pilots. Encara n'hi ha l'últim revolt del circuit i la victòria serà per Arbolino. Si no s'equivoca, l'últim canvi de direcció, el de la 13 a la 14, els dos últims revolts del traçat. El traça suaument dreta a esquerra. Entra a la recta de meta Toni Arbolino i la victòria que serà pel pilot italià de l'equip Marc Vidiès, que es posarà, com us deia, líder del campionat perquè Pedro Acosta avui no està fent una bona cursa. M'he equivocat de situació del circuit i no s'acaba encara, però ara sí que falta molt poc i en tot cas sí que ara Arbolino entra al penúltim revolt del circuit. Alonso López no està prou a prop per intentar l'atac. I ara sí, recta de meta per Arbolino, guanya l'italià el Gran Premi de l'Argentina de Moto2, Alonso López segon, Jake Dixon tercer.
Victòria d'Arbolino en aquest Gran Premi de l'Argentina. Diria que no, potser no plou, però estava com mig emboirada la cosa, dic, pensant també d'aquí una hora i deu, a veure si la pluja fa acte de presència o no, el circuit continua estant moll, per tant les condicions són clarament de mullat i hi ha aquesta boira tapat, que semblava, sí, que si no plovia gairebé ho sembla. Pluja neu potser també.
Sí, potser sí.
El circuit de Termes de, no, de Río Hondo.
Neu segur que no, que estan a 18 graus, però està molt tapat, eh? Serà difícil que s'aixugui la pista per la cursa de MotoGP.
Arbolino ha guanyat, victòria per tant italiana en aquesta cursa de Moto2, victòria japonesa a Moto3, veurem qui s'emporta la victòria a la cursa de MotoGP, on un català, Àlex Márquez, surt des de la pole. Fins ara, Quim.
Fins ara.
Et deixem acabar amb les dades de Hazard, que ens semblen interessants. Com deia, 7 partits d'aquesta temporada, 3 titularitats. L'últim, el 3 de gener, al camp del Cacereño en Copa. En Lliga no jugava des de l'11 de setembre.
Uita.
Des de l'11 de setembre en un Madrid-Mallorca. Mai ha completat un partit sencer d'aquests 7. El màxim que ha jugat, de fet, 68 minuts en aquest últim partit al camp del Cacereño, i a sobre, quan el canvien, al cap d'un minut marca el Madrid. O sigui que, en fi, la temporada terrible, torna a ser realment...
No, és un... Bueno,
devastadora.
És un grandíssim error del Madrid.
I encara té contracte o acaba aquesta temporada? Ara tinc dubtes de si acaba aquesta temporada o encara té un any més de contracte Hazard.
Un mes.
Un mes encara, eh? El 2024. Encara
que ho direm.
Haurà de buscar-li alguna solució al Madrid, vaja, sí, o fer un paper com el que ha fet aquesta temporada amb Carlo Ancelotti a la banqueta. D'aquí a 14 minuts comença un partit on jo crec que al Bermúdez li agradaria ser, també. El Narcís Sala, Sant Andreu, Europa. Tercera, sí, federació, en joc el lideratge, en joc molta part de l'ascens directe a segona federació i en joc un duel de màxima rivalitat, que a més ha anat creixent en les últimes temporades i que avui farà que el Narcís Sala, si no està ple, s'hi apropi molt. Allà hi tenim el Gerard Ballero. Hola, Gerard, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
L'ambient ja deu ser dels bonics aquí al Narcís Sala.
Molt bonic l'ambient, Xavi. Això que encara falta, el que tu deies, uns 13 minuts per l'inici del partit, quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda. El Narcís Sala, jo crec que ja presenta uns 3 quarts d'entrada i hi ha moltíssimes cues, tant a una de les portes on entren la majoria d'aficionats del Sant Andreu com a la porta on entren els aficionats de l'Europa. La veritat és que ens ho miràvem ara i jo no sé si tota la cua que hi ha ara mateix al carrer de Santa Coloma, aquí al darrere de la tribuna del Narcís Sala, si tota aquesta gent està esperant per entrar a l'estadi, no sé on es posaran, Xavi. T'ho dic de debò, eh? Sí, no. Que no faig conya.
Fes espai.
Haurem de fer espai, sí.
En tot cas, aquest estadi té una capacitat per 6.500 espectadors aproximadament i el club ja ens deia en aquestes últimes hores que n'esperaven 6.000 aproximadament. Per tant, veurem si arribem a les 6.000 i fins i tot si les superem. Jo crec que sí, veient, insisteixo, les cues que encara hi ha a fora a aquesta hora de la tarda.
Al costat del Ballera, un home, vaja, que si parlem de futbol català, diríem que enciclopèdia al cant, Omar Marvà. Hola, bona tarda.
Oh. Xavi Puig, bona tarda.
Bona tarda. Tu, el Narcís Sala, hi has jugat unes quantes vegades, sí. Marc, sí, eh?
Sí que hi he jugat, sí.
Amb tanta gent... No, amb tanta gent mai. I és que això que diu el Ballera, és que clar, el camp ara ja està gairebé a rebossar sobre tota la tribuna i hi ha 100 metres de cua tranquil·lament fins a la Rambla de Sant Andreu, o sigui que a veure on s'acaba ficant tothom. Nosaltres estem, perquè la gent s'imagina, a dalt de la tribuna i ja hi ha gent de peu aquí darrere nostra i tothom assegut i molta llegenda, t'he de dir, Puig, molta llegenda del nostre futbol. Com que s'ha canviat l'horari, l'horari és aquesta a les 6 de la tarda, el Sant Andreu normalment juga a les 12 del migdia, moltíssims rivals, molts jugadors he vist aquí a la tribuna, molts entrenadors dels equips i dels partits que s'han jugat aquest migdia, doncs tots cap aquí, cap a la tarda. Jo crec que és la gran festa del futbol català, més enllà de qui acabi a davant, perquè el d'avui és un orgull de veure-ho des d'aquí dalt, la veritat.
Senyor, el Sant Andreu segon amb 53 punts, l'Europa és el líder amb 55, després d'avui quedaran només 3 jornades perquè s'acabi aquesta tercera federació en la seva fase regular i recordem que el primer puja directe a segona federació, per tant que avui aquí es juga bona part d'aquest ascens directe cap a segona federació. Som-hi amb els 11, Ballera, amb qui surt a jugar el Sant Andreu avui, amb qui surt a jugar Xavi Molist.
Doncs mira, l'11 del Sant Andreu, 4-3-3, amb Jaime a la porteria, 4 en defensa, de dreta a esquerra, Méndez, Casti, Noguera i Genís, al mig del camp, de mig centre, Guzmán, interiors, Albertito i Carreón, a la banda dreta, Pochito, a l'esquerra, l'estrella d'aquest Sant Andreu, Josu, a dalt, l'uruguaià, Fasani.
Aquest és l'11 del Sant Andreu, i amb qui surt a jugar l'Europa d'Ignasi Sanabra?
Amb el seu esquema habitual aquesta temporada, tres centrals, dos carrilers, Marc Vito a la porteria, els tres centrals, com dèiem, amb Campeny, el capità Cano i Castell, carril dret per Manel, carril esquerre, Mario Domingo, doble pivot format per Galeano i Pau López, a la mitja punta, dos homes, Aliaga i Nolla, a dalt, la referència avui de l'Europa serà Kilian.
Veient els 11, Xavi, sí. L'Europa s'intuïa, però l'Europa arriba en baixes i l'Europa està jugant amb algun jugador del filial, com és Manel, que jugarà de lateral, i en canvi el Sant Andreu arriba sense cap baixa. Xavi Molist ha pogut triar, fins i tot ha deixat jugadors fora de la convocatòria. Per tant, a priori, tot i que l'Europa és el líder ara mateix, és qui té 2 punts de diferència per sobre el Sant Andreu, per mi, si has de buscar un favorit o qui arriba en millor moment, fins i tot per les últimes jornades, és el Sant Andreu. Jo crec que l'Europa, amb aquestes baixes, farà un partit on, recordem, l'empat i la victòria li valen, però tinc la idea amb aquest 3-5-2 de Sanabra que veurem una Europa replegadet i amb el Sant Andreu en tromba per intentar guanyar, perquè tot el que no sigui guanyar avui al Sant Andreu se li posarà molt coll amunt als 3 partits que quedin.
Qui xiula avui al Narcís Sala, Gerard?
Xiula Víctor Manuel Sánchez Rico, col·legiat del Baix Llobregat.
Doncs serà l'encarregat d'impartir justícia amb aquest ambientàs de gala, que també l'àrbitre per ell avui és un perill gros, que no està acostumat segur a xiular amb aquest ambientàs que tindrem avui al Narcís Sala, amb un camp ple, amb més de 5.000, 6.000 persones avui al Narcís Sala, acostumats a entrades més reduïdes. Avui també un exercici important pel col·legiat, l'encarregat d'impartir justícia. Ho expliquem de seguida i tornem en aquest partidàs, en aquest Sant Andreu Europa, ambientàs de gala. Ens agrada que el futbol català visqui també jornades per la història com aquestes, i esperem que això sí, dintre de la màxima esportivitat, i que tot acabi evidentment amb la rivalitat esportiva, que és la sana i la que ens agrada. Ara tornem amb el Ballera i el Marc Barba. Fins ara.
Fins ara.
Fins ara. El nou Congost, com ho tenim, Mundet?
Doncs mira, últims 27 segons d'aquesta primera part, el màxim Manresa guanyant de 23, Manresa 43, Obradoiro 20. Hi ha hagut ara falta en atac del conjunt català, i tinc la dada, Xavi, allò que et comentava abans del moment de forma del Baxi Manresa, és allò de que mai deixis que un titular t'esguerri la realitat. Entre setmana, el Manresa va jugar partit ajornat corresponent a la jornada 20 a Tenerife. Val? Ho recordes, per la disputa de la Intercontinental. I és fora d'aquest tram de 5 últimes jornades. Si tenim en compte les últimes 5 jornades i donem per fet que avui Manresa guanya, 4 victòries, una derrota. Si tenim en compte els últims 5 partits, és un 3-2. Val? Però si tenim en compte les últimes 5 jornades, Manresa està al nivell de Barça 4-1, Tenerife 4-1, Madrid 4-1 i Baskonia, que ha de jugar aquesta nit, 4-0.
Poca broma el moment de forma de l'equip de Pedro Martínez.
Fort, eh?
Alguna dada més que vulguem aportar des de l'estudi?
I si tenim en compte els diversos partits d'entrenament també que han anat fent entre setmana els dimarts imparells, també tela, perquè seria comptar 8 partits, dels quals 6, és a dir, 6 de 8, estaria a l'alçada de el juvenil del Sants,
sí?
També 6-8, el Barça mateix, 6-8, Baskonia, 6-8, estaria a l'alçada dels grans.
Gràcies. Per aquesta no la tenies, Mundet, no? El nou Congost.
No.
S'ha d'estar pendent dels entrenaments del dimarts dels primers
imparells,
de mes.
Imparells.
Perdó. Els dimarts imparells, que són importants al nou Congost de la setmana.
Els parells han anat perdent, clar, hi ha rotacions a vegades i... Doncs això, si en tenim en compte els imparells, que són els que compten, 6-8, que és impressionant.
Impressionant, sí, i sense paraules. M'has deixat. Quan li queda el segon quart, Mundet?
4 segons, 4 dècimes. Són tisdires pel Baxi Manresa, tisdires per Narcis Steinbergs, el primer cap dins, el segon no, el rebot és per Obradoiro. Per l'excapità del Manresa, Álvaro Muñoz, que creu en la pista, farà l'últim tir, sona la botzina al Congost. No, hem arribat al descans, amb un més 24 i la satisfacció del públic.